Avui al divan el músic de jazz català amb més projecció internacional. Baixista, ha treballat amb grans llegendes musicals com Miles Davis, Quincy Jones, Chick Corea o Paco de Lucía. És un dels pares de la música de fusió, l'anomenat Sol Laietà, que es va començar a fer des de la Sala Celeste de Barcelona en els anys 70 del segle passat i que va tenir una llarga trajectòria a diferents grups. És un home alegre que ha creat escola musical. Segur, a més, que la seva petjada ha influït en el present musical i segurament perviurà en els seus deixebles. Avui ens fa molt de goig que sigui al divan de Catalunya Ràdio el músic, el mestre Carles Benavent. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Per la nostra història musical, pel nostre record, això és The House of the Rising Sun, The Animals, però per en Carles Benavent és una cosineta.
Sí.
Què vol dir això?
Per mi és la Casa del Sol Naciente, que és com es deien a les èpoques, és la traducció
espanyola. Sí, en castellà.
Sí, és com la coneixíem a l'època. I van ser els primers acords que vaig aprendre amb la guitarra.
Amb la guitarra.
Per això jo potser tenia 8 anys o 9.
Uh-huh.
I va ser la meva cosina Carme que me'ls va ensenyar.
Els acords.
Els acords de guitarra, que és un la menor, un do... Bueno, feies quasi bé tots els acords de la primera posició de la guitarra.
Uh-huh.
Llavors va ser l'aprenentatge meu primer dels primers acords. Llavors,
o sigui,
a partir d'aquí ja sabia quin era un re, quin era el la, quin era el mi, quin era el fa, el sol, el do, tots aquests acords ja els vaig aprendre amb aquesta cançó.
La culpa, la responsable és la cosineta Carme.
La meva cosineta Carme, que viu al costat de l'Escala, a Girona, al poble del Bons.
Carles Benavent, tocant aquí a la Casa del Sol Naixent de Animals amb aquests primers acords de la guitarra. Ell, que va néixer a Barcelona per veure el baix, des de quina edat el toques?
Pues des dels 12 anys, així. Me'n recordo que el meu primer baix el vaig portar al col·legi.
Uh-huh.
Com que tenia els diners exactes justos per comprar el baix, no el portava ni en funda, el portava en una bossa de plàstic.
Quan volia aquell baix?
Em sembla que ens va costar unes 2.500 pessetes.
I d'on vas treure 2.500 pessetes, que era una fortuna?
El meu bon pare, pobret, que va accedir a comprar-me un instrument que ni coneixia, perquè ell va dir, quan li vaig dir que volia tocar el baix, va dir, què és el baix? Perquè, clar, en aquella època el baix era un instrument molt modern, no, al conservatori no donaven classes de baix, vaig haver d'estudiar contrabaix perquè no hi havia baix elèctric.
I d'on et va venir la idea del baix a tocar-les?
Pues perquè tenia menys cordes que la guitarra, perquè jo vaig pensar que era més fàcil, seria més fàcil
tocar. Ja està bé, això!
La pura veritat és aquesta, que el vaig agafar perquè tenia menys cordes i vaig dir, això serà més fàcil que la guitarra.
Però no ho és, també és fàcil.
No si el vols tocar com una guitarra, també, perquè és el que, clar, llavors em vaig trobar que tocava el baix amb pua, però que volia tocar la guitarra amb el baix, que això va ser un avantatge pel futur. Em va anar molt bé tota aquesta operació.
Now
Carles Benavent, avui al Divan. A veure, què estem sentint ara i per què ens has triat aquesta peça?
The Tripper és un tema dels Beatles, però jo era dels Beatles, no era dels Rolling, era dels Beatles.
Perquè aquí hi havia dos grups clarament diferenciats,
sí,
eh?
Sí, del Barça al Madrid, no, jo era dels Beatles.
Sí.
I aquesta és es pot sentir com entre la guitarra fent un riff, diguéssim, una melodia, un tombau de guitarra, que després el baix la dobla. Uh-huh. Llavors és tocar el baix com una guitarra, que va ser la primera cosa que jo vaig començar, les primeres línies de baix que vaig fer van ser aquestes.
A veure. I què deien l'Antoni i la Maria Lluïsa, els pares?
Home, el meu pare, pobre, que vaig tenir la sort que no es va posar mai d'esquena, o sigui, em va ajudar, eh?
Sí.
Però sí, vaig arribar a un acord amb ell que em va demanar que, per favor, que ja que no feia una carrera, que almenys li fes un ofici. I llavors ens vam arribar a aquest acord, el meu pare i jo, que bueno, jo anava a aprendre de joier.
De joier, eh?
Sí, em vaig estar aprenent de joier durant uns anys. Anava a l'escola Massana, uh-huh. A estudiar dibuix, a estudiar coses... Perquè jo volia treballar amb les mans. I llavors, i al mateix temps al conservatori estudiar, com he dit abans, contrabaix, perquè o estudiaves guitarra o violoncel o contrabaix. No hi havia baix elèctric, inclús el meu professor en Pau Descansi, el professor Sala, em deia, Carles, no toquis la guitarra baixa, aquesta, home, no la toquis.
No la toquis.
La guitarra baixa, no això, no, la toca el contrabaix. I pobret, doncs, jo com que ja volia córrer i amb el baix, amb la pua, doncs anava més de pressa. Al final ho vaig anar deixant, el del contrabaix, que després m'ha sapigut greu, no?, però sí, l'he recuperat amb els anys el torno a tocar una altra vegada una miqueta.
I això de ser joier, perquè a mi m'impacta que diguis, volia fer un ofici amb les mans.
Bueno, treballar amb les mans. Que sempre
per què amb les mans?
Pues perquè, no sé, sempre m'ha agradat les manualitats i, no sé, treballar... Les eines m'encanten i, a més, tenia un tiet, el tiet Rafel, que és joier, que ara ja està jubilat, no? Però era el joier, que era l'artista de la família, llavors el tenia jo com molt idolatrat i llavors també el seu taller em fascinava. I sempre de petiteta m'agradava molt el de les eines i poder fer amb els metalls, poder fer joies, no?
Vull dir, poder crear.
Crear, exacte.
Fer
petites escultures. Per mi ho veia com unes petites escultures, les joies. No?
Perquè el teu germà és escultor.
Sí, sí.
L'Enric.
Enric, ben bé.
Però el pare no era escultor ni res que s'hi semblés.
No, però amb els anys...
Era comptable.
Sí, era comptable.
La broma, però això deia, un, dos, tres, quatre, com a mínim alguna cosa, no la suma que feia.
Quan ja va veure clar que la música funcionava, en el meu cas vaig funcionar, o sigui, ho vaig tirar endavant, doncs llavors es va entusiasmar, llavors es va comprar un orgue, i llavors li va sortir a la vena artística que la tenia, però la tenia amagada, perquè clar, en les èpoques de la guerra, això, sí que era impensable ser músic, el 36.
I quan va ser que el pare va començar a pensar que això de la música funcionaria?
Jo crec que quan vaig tocar amb el Joan Manel Serrat va ser una mica definitiu de dir, ara, bueno, clar, pues sí que funciona.
Ara.
El milagro de existir. El instinto de buscar, la fortuna de encontrar, el gusto de conocer, la ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir. El temor a reincidir, el orgullo de gustar.
És preciosa aquesta cançó, eh? No és pas de les més conegudes, eh?
No gens.
La emoción de desnudar y descubrir despacio el juego.
Sents el baix?
El rito de acariciar, prendiendo fuego. La delicia de encajar.
Fretless? Molt bé. Explicaré la vida. Fretless, diu el Ben Gestacio, el nostre muntador musical. Sobretot, pregunta-li si és un fretless. I jo he fet la pregunta, però no sé què estic preguntant. Doncs
pues jo t'ho explico, molt fàcil.
Digue'm,
Fretless és en anglès i fretless vol dir els frets, que els frets són els trastes metàl·lics que hi ha al, sí, al màstil de les guitarres i dels baixos.
Molt
i
bé.
Les vol dir fuera.
Fora, sí.
Màstil, o sigui, els trastes fora. O sigui, és el màstil llis com un violí o com
i passes els dits damunt...
O com un contrabaix que no té... que té el lisat... I
és més difícil, no?
Home, s'ha d'afinar. Afines tu amb la mà. El traste et dona la nota, però en canvi, si l'has de posar tu, només que el belluguis amunt o avall el dit, desafines. O sigui, has de clavar el dit al lloc exacte. Mm.
I com va ser que vas tenir l'oportunitat de començar a tocar amb en Joan Manel Serrat? Perquè, a veure, situem aquí, en Benavent, que neix a Barcelona el 54. A quin col·legi anaves?
A l'Acadèmia Montserrat del carrer Font Honrada.
Molt bé, tot normal.
Poble Sec.
Poble Sec, sí. La mare a casa, el pare fa de comptable, i aquest noi que la cosineta Carme li ensenya a tocar a la casa del Sol Naixent, i que el pare li diu, bueno, escolta, sí, però no ho veu clar. Com és que arribes al Serrat?
Bueno, arribo al Serrat perquè estàvem... Saps que el Serrat va estar una època fora d'Espanya,
sí,
que va estar exilat a Mèxic? No sé si... Ara no me'n recordo els datos, però crec que per uns comentaris que va fer sobre el Franco o no sé què, uh-huh, i va tenir que estar amagat un temps a Mèxic.
Com si fos ara.
I llavors, quan va tornar, ens va agafar el grup que jo tocava, que en aquella època era el grup Música Urbana, que amb el Joan Albert Amargós.
Sí.
I ens va agafar tot el grup perquè l'acompanyessin, que va fer Els Barris. No sé quan va tornar al Serrat, va fer Els Barris.
Sí.
No et sona, tu, aquella època? Estàs parlant de l'any 75 o així, eh?
Era una mica més petita, jo.
El 74.
No m'ho sé tant.
Clar, que és més joveneta.
Una miqueta. Sí, sí.
Doncs
però
era sol 74-75, eh? I llavors va ser quan vam tocar.
Final de franquisme.
Sí, sí, sí.
Tu estaves posicionat políticament?
Bueno, jo, els músics no. Jo estava una mica al marge, eh? La veritat que penso que els músics... A vegades m'ho diu la meva filla, estàs empanat, estem una mica empanats, els músics.
Mm.
I estàvem sempre, el que és amb l'època aquella, amb la música com a objectiu, i et quedes com amb un globo, no?
Tu somies melodies?
Doncs a vegades sí, no específicament, però a vegades sí. A vegades et despertes al dematí i et ve una idea o una solució d'una cosa que et tenia preocupat, que no sabies com resoldre-la, i et ve al llit, o al dematí o abans d'anar a dormir.
En Carles Benavent es va estrenar als 15 anys amb el seu primer grup, que es deia Crac.
Mm.
15 anys i montes un grup. Què és això?
Home... de jovenets, amb l'Emili Valariola, un guitarrista que ara toca amb la plateria i té el seu grup també. I clar, és per això que ell tenia una guitarra elèctrica i jo vaig dir, doncs jo agafaré el baix, no? I va ser el primer grup que... Bueno, el primer es deia Crac, que després aquest grup Crac va anar a parar a Màquina.
A Màquina.
I això és als 14-15 anys. Sí, sí.
I de Màquina a Música Urbana.
Això ja sí.
Això és el 75, l'any que es mor Franco, eh?
Sí, sí.
Que és aquest grup de jazz rock que més important que ha existit mai al país, no?
Bueno, el país, això més és... per mi va ser el més important, perquè em va formar, em va preparar per després anar a tocar amb el Paco de Lucía i tot, mm-hmm, això que va venir després. Jo estava preparat, que és el que sempre dic als nanos que em venen a casa amb les classes, dic, escolta, que tingueu la mà a punt per quan passi el tren pugueu agafar el tren. O sigui, heu d'agafar un tren en marxa, que tingueu les mans fortes per agafar-vos el tren.
Avui, Carles Benavent al divan. Què sentim ara, Carles?
Això és un tema de Cream, que era, sí, l'Eric Clapton, el Jack Bruce, i pues, de l'època va ser un dels meus grups, així, ídol, que jo era ídol, eren els meus ídols d'aquella època, no? El Jimi Hendrix, els Cream... vaig començar a tocar en blues i tocant intentant imitar aquesta gent. Amb el baix intentant imitar els guitarristes, ja dic...
Sempre... Sí, tocar el baix com si fos una guitarra, sempre, eh?
Sí, exacte. M'aprenia la part del baix, però després també intentava imitar el solo de guitarra. Uh-huh. I feia solos, ja. The light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. Per situar-te, l'Acadèmia Montserrat del Poble Sec, a Barcelona, era progre per l'època?
Jo penso que sí, després amb els anys m'he donat compte que sí, perquè ja, va ser dels primers col·legis que ja tenien, van incorporar nenes a les classes, o sigui que es va convertir en un col·legi mixte, perquè quan al principi d'anar al col·legi no era de nens només, però després va venir una època que van dir, bueno, doncs ara hi haurà nenes també, el pas que pobretes, n'hi havia 4 nenes i 20 nens, o sigui, hi havia...
les pobretes!
Sí, però que hi eren molt poques.
Deurien ser portades com unes floretes, sí. O no?
Sí, sí, bueno...
No me... O no els hi fèieu gaire cas?
Sí, no me'n recordo.
Llavors és que no els hi fèieu gaire cas.
Sí, no els hi fèiem gaire cas, no els hi diríem fer gaire cas perquè no me'n recordo gaire.
Televisió en blanc i negre. Ironside. Carles Benavent, ets un pou de sorpreses. Què fa aquí l'Ironside en aquest divan?
Bueno, això és una mica el descobriment de les big bands americanes, aquesta sonoritat dels metalls, i he posat aquest exemple com més representatiu que de música que em va impactar, no? De temes, cançons que em van, o temes que em van impactar a l'època, no?
Uh-huh. I aquest per què?
Pues per la sonoritat aquesta dels metalls.
A veure.
Toma ja, és aquesta sonoritat que té la big band americana.
I t'hi vas interessar abans de conèixer Quincy Jones, eh?
Sí.
Amb Quincy Jones has tocat diverses vegades.
No, diverses no, una.
Una vegada només?
Sí, només una vegada.
1991.
Sí.
Ah, on va ser?
Al Festival de Jazz de Montreux, i acompanyant el Miles Davis, i ell dirigia la Big Band, hi havia dues Big Bands. Bueno, també això és una història d'aquelles que m'han passat a la vida, aquelles sorts que he tingut, que encara penso que ho he somiat, no? El que passa que hi ha un vídeo, i quan veig el vídeo, sí, doncs va ser de veritat.
I eres de debò.
Era de debò, que no l'havia somiat.
Però com decideixes que et pots guanyar la vida fent de músic amb un instrument tan poc usual? Com és això en el teu cap? Com funciona? Perquè jo trobo molt atrevit, no? I molt... Està bé, perquè és la teva pròpia autoestima, crear-te aquest món, aquest globus... Com?
Bueno, la joventut és molt valenta. Quan tens 15 anys, ni a qui et pari.
Te ho tornaries a fer.
Oh, i tant. I el doble.
I
que fos el doble de difícil, també. No, en aquella època no veus que quan més difícil, quan més...
És més repte.
Més repte i més et consolides amb tu mateix. Vull dir, quan més complicat és, millor.
Però quan vas començar a veure que realment era difícil, no vas tenir mai cap moment de dubte?
No.
No,
la veritat és que no. Jo penso que ja ens en sortiríem. O sigui, i a més, com que ja et dic que sempre, musicalment, sempre he anat aprenent... Sempre he anat,
què has après musicalment?
Pues, dels músics que he anat tocant al redador, com que en aquella època tampoc no m'ho van ensenyar com es tocava el baix. Ho vaig tenir que aprendre jo amb la mà, copiant els guitarristes o trencant discos, posant l'agulla, allò que es feia... Abans no hi havia ni casets.
Sí.
O sigui, el caset es va inventar quan jo ja tocava, ja feia temps que tocava el baix, no? Llavors es va inventar el caset, no podies rebobinar. Llavors no, tenies que fer amb l'agulla, clac, clac, i anaves destrossant els discos.
És veritat, els discs de vinil,
de vinil, amb
aquelles ratllades horitzontals que es veien.
I volia repetir diverses vegades un tema, fins que no te l'aprenies, doncs imagina't.
Perquè solfeig, ja mama estudia gaire?
Em vaig estudiar 3 anys, em fa una mica hasta de vergonya dir-ho. 3 anys de solfeig i 2 de contrabaix. Això és la meva carrera, o sigui, acadèmica.
Què tal llegim? Què tal llegim les partitures?
Pues conec el llenguatge i me les llegeixo, però no a vista. O sigui, no és un paper que hagis de llegir a vista amb notes concretes, o sigui, amb un xifrat, no, amb un xifrat no hi ha cap problema. Però m'ho tinc que mirar abans. Tinc que dir que el Chic Corelli, tinc que dir, envia-me les partitures i la música 15 dies abans. Llavors ja empullar-m'ho tot i arribar allà i a tot el cap.
És a dir, tu volies sentir la gravació l'acció de la música...
Per aprendre-la de memòria, esclar.
I llavors tu aprens tot de memòria.
Sí, 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 com els flamencos.
Carles Benavent, el músic de jazz amb més prestigi internacional, avui al Divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio.
Què estem sentint, Carles Benavent?
L'Spain de Chick Corea, un dels temes emblemàtics de Chick Corea, el més conegut, potser.
On el vas conèixer, Chick Corea?
El Chick Corea el vaig conèixer al Japó.
Al Japó, en fi, no és l'hospitalet. Com va ser que anessis al Japó?
Pues he anat ja com 7 o 8 vegades.
7 o 8 vegades?
Amb el Paco de Lucía. Clar, jo ja estava dintre de la banda del Paco, i llavors el Chick Corea va venir a tocar amb nosaltres, i va fer jam session, va pujar a tocar al Frente dos Aguas, I llavors ja el vaig conèixer allà. I l'altre any li va preguntar al Paco si jo estava disponible, perquè es havia quedat sense baixista, i el Paco li va dir que sí, sí, te l'aconsejo. I vaig tenir la sort que aquell any el Paco no treballava amb el sextet, sinó que treballava amb el trio, amb el Blochin i amb l'Aldi Meola. I llavors estava lliure, va tenir l'any lliure, i vaig anar amb el Chick Corea.
Un any de gira vas estar amb Chick Corea. És molt, un any de gira.
El 82.
82.
No tot l'any, exactament, però van ser dues gires llargues de 4 mesos. De 3 o 4 mesos.
Però ja s'hi ha referit en Carles Benavent a Paco de Lucía diverses vegades. És una persona que ha estat clau a la seva vida. I bé, ens hi hem de referir més àmpliament. I m'assenyala en Carles, si escolteu ara la música des de Catalunya Ràdio estereofònicament, què sentim a una banda i a una altra? Que llavors era molt costum de fer això, me'n recordo,
Sí, perquè quan es va inventar l'estereo es va posar de moda posar instruments a un costat i altres instruments a l'altre, que això a vegades pot ser un desavantatge, perquè si estàs en un bar, sí, i et toca la banda del baix no sents la guitarra, i llavors et toca la banda de la guitarra no sents el baix.
Com va ser que vas conèixer Paco de Lucía?
Pues vaig tenir també la sort que el seu baixista va anar a l'Emili, se'n va anar a l'Emili, i llavors el Jorge Pardo i el Rubén Dantas, que ja estaven dintre del grup, me'n van recomanar. Mira, aquí hi ha un xaval en Barcelona, Carlos i tal, que te gustarà i tal. I llavors em van trucar, i em va trucar el Paco i va dir que si volia anar a fer una... Bueno, que ens coneguéssim i tal. I quan em vaig seure allà, dic que d'aquesta cadira no em treuen aquí ni con agua caliente. Jo vaig pensar-ho, no ho vaig dir, no em vaig atrevir a dir-ho, però...
Per què? Per què?
Perquè vaig veure un camí a seguir, saps? Vaig veure un camí a seguir durant... I aquí hi havia feina per anys, allà.
Per què vas veure que en Paco de Lucía hi havia un futur?
Perquè és la màgia de la guitarra del Paco, d'ell, la seva manera de tocar, el flamenc, que és una música molt intensa, emocionalment és molt emotiva, vull dir que reunia tota una sèrie de coses que les vaig dir, això és el que jo vull
això a la
vida. Treballar perquè és amb aquesta línia.
Amb aquest home.
Vull aprofundir en això.
I llavors amb ell per què li vas agradar? A veure,
Perquè tocava el baix com una guitarra.
Fixa't tu, ara et va anar a favor,
Això és el que t'he dit, que em va anar molt bé aquesta circumstància per acostar el baix a la guitarra. I si t'hi fixes en aquesta gravació, doncs el baix va per un costat i la guitarra en un altre, però estic ensemblat amb ell, no? És que per mi era el repte era com si el baix fos un allargament de la seva guitarra, no? De la seva... Una prolongació de la guitarra del Paco.
Carles Benavent, aquí al Divan de Catalunya Ràdio. Estem fent unes descobertes. Escolta'm, això és un luxe, que hi siguis. Bueno, però el Paco de Lucía diu, a ver, este Carles Benavent, i t'ha de fer una prova.
Sí, bueno, tampoc era una prova com molt així, molt rigorosa, no? Era familiar, perquè ens vam trobar tots allà, però en seguida ja quan vaig assentar al costat d'ell i vam tocar aquest, bueno, vam començar a treballar amb aquest tema, va ser el primer que vam fer, no? I com a veure que jo li contestava la mateixa frase d'ell a l'Unís, però amb un contratemps, em va quedar mirant i em va dir, què fa aquest, el català?
Sí, el contratemps és molt difícil,
què fa el català este? Perquè clar, a sobre era català. Si un català dintre d'un grup flamenco era més raro encara.
Continua sent igual, crec.
El baix, doncs, hi ha un instrument raro, però a sobre si era català el que el tocava encara més. I em recordo que quan sortíem a tocar aquest número, que era un duet de baix i guitarra,
sí,
pues, en un puesto de Portugal, hi havia un grup de gent entre el públic que li deien Paco, el de la guitarra xina, que se va i el de la guitarra...
Què vol dir de la guitarra xina?
Perquè era un instrument raro, era com xino, com marciano, saps? Sí. Era un instrument d'un altre país, d'un altre continent. El de la guitarra xina, que se vaya, algo para nosotros, Paco. I llavors el Paco em presentava. I a la guitarra xina, Carlos Benavent. Va estar una temporada que em presentava com a la guitarra xina. I jo saludava. I això es va acabar quan vaig... Això de la guitarra es va acabar de cop quan vaig gravar amb el Camarón de la Isla, que era com la prueba de l'algodón.
Carles Benavent, el músic de jazz amb més prestigi internacional, avui al Divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio.
No puedo aguantarme y ni vivir de esta manera, porque yo no puedo, porque yo no quiero, ni aunque Dios quiera, porque ya no puedo, porque ya no puedo, porque yo no puedo vivir sin ella. Soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisita que tengo. Soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa.
Amb la música passa el mateix que amb tants altres arts, no? Com la pintura. Diu, expliqui'm això del flamenc, diu que no ho sent. No?
Sí,
és exacte això, eh?
Exacte, sí, sí.
Però d'entrada sembla que això d'este catalán con el flamenco, i en canvi tu has contribuït a modificar també la història del flamenc.
Bueno, això va ser molt valent el Paco, perquè clar, es va atrevir amb això, amb els puristes, no? Que els puristes diuen, què haces con estos instrumentos i fent coses així... I clar, va ser valent, va prendre aquesta valentia, llavors, doncs, clar, això a mi em va fascinar, a part de la seva tècnica i la seva manera de tocar, no? Que...
Explica-m'ho, com, de quina manera tocava? Doncs
pues una de les coses que vaig, que encara ho admiro ara, no? Vull dir que m'ha impressionat d'ell, és el control de l'emoció que tenia, perquè la música és una emoció, no? Llavors, tu normalment quan t'emociones i toques una cosa ràpida, toques més fort i més de pressa. Doncs ell no, tocava més fort, però no tocava més de pressa. El tempo el tenia clavat, i això és un control de les emocions molt fort. Passava d'un picat d'aquell com una metralladora, d'una metralladora, a un trèmolo superdelicat, una cosa així, que, i sense perdre el compàs, no? Sense perdre el tempo.
Llavors, per tenir aquest control de les emocions, quan estàs interpretant, tocant un instrument, l'has de tenir també a la vida?
Jo crec que sí, això va dintre, és una cosa molt interna. T'estic parlant de coses molt de la mèdula i molt de l'ànima, de dintre de la persona. És un control, no sé, de l'emoció. És una cosa que no te sabia explicar tècnicament com, però és de dintre.
canvi de ritme, fill. On som ara?
Ara al Brasil. Ara ens hem anat a anar... Hemos cruzado el charco, que diuen.
La música brasilera durant un temps et va fascinar.
Molt, molt.
Per què?
Pues per l'harmonia, pel ritme, saps? Dintre d'un ritme que ve de l'Àfrica, els hi ve tot això de l'Àfrica, no? Un ritme que fa ballar molt, que és molt, molt... que té molt, molt... molt de ball, diguéssim, és molt, molt, molt ballable, fa bellugar el cos, però a més hi ha una harmonia molt maca, unes harmonies musicalment és molt ric.
Nosaltres anem sentint aquí la música i et anem coneguent de manera desendreçada, però que ens dona una idea global de tu. Això de la música brasilera va ser abans del flamenc, no?, que et va agradar.
Sí, sí, sí. Hi ha coses que potser les hem canviat d'època, però és igual.
Perquè és com que tu vas anar com tastant, no?, d'aquí, d'allà, buscant el que sí, el que no, el que podies fer tu.
Sí, sí.
Mira. Não dou nem na cola, que se entra de sola vai dançar e pra nunca mais você poder falar que dá na bola, porque na bola você não dá bem, pode chegar. La música brasilera és la sensualitat màxima.
Bueno, sí, també té aquest punt, té aquest punt així sensual i té... Ja et dic, el dir ballable és ballable. És com la música cubana, com la salsa... Com
sí, sí, és que el cos hi és.
Exacte, amb la salsa passa algo similar també, que és aquestes músiques que, et fascinen per això. Són molt atractives. No do nem na cola que sempre de sol vai dançar e pra nunca mais você poder falar.
Què ens has triat? Aquesta peça què és?
Aquesta és la Tània, l'Eli Regina. L'Eli Regina és com el Camarón pels flamencos, l'Eli Regina pels forofos de la música brasileña. I de repente convida la gent a se cruzar. Ora, veja só, pois é, pode apostar.
Se você gosta de samba, encosta e vê se dá, viu? Això t'agrada.
Pessigada. Ah!
Però això, esclar, quan un s'imagina aquesta peça, quan un la compon, estira.
Et veig que a tu també t'ha agradat, eh?
Sí, perquè és... O sigui, hi ha un espai de llibertat on tot és possible.
Sí, clar, la música és llibertat, eh? La música és llibertat. Comencem per aquí.
La música és llibertat.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio, El Divan amb Sílvia Coppolo.
Això és una mica estrany, Carles Benavent.
No, estrany no, és meravellós.
Què és?
Això és Weather Report. Amb el Jaco Pastorius, que ha sigut l'únic baixista que he copiat o que he intentat copiar, no?
Ah, ho admets clarament,
aquest sí. L'únic que sí que he agafat el disco i a veure com ho feia, a veure com ho fa. És l'únic, amb l'únic baixista que m'hi
he intentat... T'hi has identificat.
Exacte, bueno, identificat, sí, he intentat...
Aprendre. Ser-ne deixeble.
Exacte.
Amb la resta, diríem, has volgut crear un espai nou, una manera nova?
Bueno, perquè amb els altres, ja et dic, em fixava més amb els guitarristes que amb els baixistes, però quan va aparèixer aquest home vaig dir, ui, això és una altra cosa.
Perquè Jaco Pastorius, què tenia que tu volguessis dir? Jo també.
La mateixa inquietud que tenia jo, de passar del baix, donar aquest pas endavant i treure'l del purament en feina d'acompanyament, sinó que posar-se davant, tocar al costat del saxofonista, tocant el mateix. O sigui, ensemblar-se, però d'una manera igualitària amb els restes dels instruments.
Com seria ara si hagués pogut continuar vivint Jaco Pastorius?
Pues suposo que seríem molt bons amics.
Sí?
Sí.
A veure, el teu baix no pot ser un baix normal. Te l'han de fer a mida.
Bueno, això també ho vaig descobrir amb els temps, que quan vaig fer el primer traje a mi, vaig dir, mai més vaig al corte a comprar un traje... Sí, fet...
Per la modista.
Sí, vaig a la modista. A partir d'ara vaig a la modista.
Vaig a la modista, eh?
Bueno, sí,
qui
sí.
Et fa el baix que tu tens, te l'ha fet un luthier polonès?
Polac, sí, polonès. Sí,
per què no n'utilitzes un de comercial en sèrie que tenen els d'en sèrie, no, que té el teu,
això,
a veure?
Això és una mica de broma, ho estic dient, eh? Però, bueno, efectivament, el baix aquest, el que tinc jo ara, diguéssim, ja fa, com des del... Fa, que ara farà 12 anys que ja vaig amb aquests baixos.
Sí.
El vam dibuixar una mica junts, també. O sigui, vaig anar amb el luthier aquest, que el vaig conèixer, i dibuixant, doncs, també vaig participar dintre del que és el disseny del baix.
És un baix modernista.
Bueno, té una forma modernista, o sigui, una forma així com molt orgànica, i llavors li vam posar el nom de Barcelona perquè semblava una mica el Gaudí, no? Una mica l'estil modernista.
Com s'ha anat explicant per aquests mons què és Barcelona i què és Catalunya, Carles Benavent?
Què n'has explicant?
Com ho expliques?
Bueno, no sé... Com et diria jo? Sí, perquè sí. Que en realitat no ho tinc que explicar gaire. Barcelona és molt coneguda, molt més del que et penses. Barcelona la coneix molta gent. No sé si que sé a partir dels Jocs Olímpics,
sí,
que va fer un canvi molt gran a Barcelona. I inclús me'n recordo èpoques del principi d'anar als Estats Units que deies Spain, i deien Spain, què era? Per ells Spain
si
era Sud-amèrica.
Sí.
Spain
sí.
Era Cuba i Puerto Rico i tot això era Spain.
I Catalònia, com expliques Catalònia?
Encara més lluny. O sigui, encara més...
Més lluny mentalment que Barcelona.
Més desconeguda, vull dir, encara.
I ara? Com ho fas, ara?
Barcelona es va despuntar amb els Jocs Olímpics.
Diu, i Catalunya, no... em sembla que amb la situació política actual també ha despuntat el món.
Jo crec que també.
I com ho expliques tu? Què dius de Catalunya quan et fan preguntes i què hi passa?
Bueno, què explico? Pues tampoc no és que em preguntin massa, però explico que és la meva terra on he nascut... I l'idioma que tenim, que és el català, que és la llengua de la meva mare, que és com jo somio i penso, no? I intento explicar d'una manera humana la realitat d'aquí, de Catalunya, no? Aquestes diferències que hi ha amb el país, que ja per uns n'hi ha moltes, per altres no n'hi ha tantes, però aquí són.
I tu què voldries pel país?
Què voldria?
Sí.
Jo voldria tranquil·litat. Jo voldria pau, tranquil·litat i germanor, que es diu en català.
I germanor.
Sí. Sí, jo sóc de... Saps, hi havia un no sé qui va ser, l'Ovidi Montlló o qui era aquell? Hi havia diversos de l'època que sí. va fer un tema que es deia qui va ser el brètol que va inventar les fronteres. Llavors jo sóc una mica d'això, no? Les fronteres les odio. No, i no sóc massa amant de les banderes, tampoc. Saps què? Que amb les persones.
Amb l'essència.
Amb l'essència de la persona, que hi ha bones persones a tot arreu. I dolentes també n'hi ha, evidentment, no? Però crec amb les persones.
Carles Benavent, avui al divan de Catalunya Ràdio. I un dia, un accident de trànsit. Què va passar?
Pues va passar que em vaig a dormir a una carretera, a la carretera de l'autovia de Castelldefels, tornant cap a casa, després d'una gravació, i em vaig a dormir i vaig donar unes voltes de campana amb el cotxe i ja no me'n recordo de res més, perquè després ja em vaig despertar a l'hospital, a Bellvitge, amb el doctor Casanyes, que em va dir, Carles, t'has fet mal, eh? Jo estava amb el braç així penjat, t'has fet mal.
T'has fet mal, vol dir?
Això que t'ho diu una bata blanca i fa una mica de por, no?
Molt bé.
Però, bueno, jo com que estava amb la dolentina i tot això, no tinc un record així, estava com un globo, tampoc no tinc sensació de trauma, eh? Perquè entre que no em vaig entrar de res. I la dolentina, no tinc una imatge així traumàtica d'aquest accident.
I aquell braç esquerre, què?
Aquell braç esquerre, mira.
Mira-te'l. Oh, mira. I té una cicatriu d'aquelles enormes, eh?
Una mica més, i quedo sense braç, no? Jo crec que vaig tenir un àngel que em va estar guardant aquí.
Sí?
Hi havia una valla que va aguantar el cotxe, que no caigués d'alta baix, que llavors ja no t'ho estaria explicant, això. I després que entrava de guàrdia un gran doctor, que és el doctor Cassanyes, amb un equip de microcirurgia que em van cosir el nervi, i amb un any va estar solucionat, que és el que em va dir.
Un any?
Va dir, un any que no podràs tocar fins d'aquí un any, però si fas el que et dic, tocaràs. I dic, doncs què s'ha de fer, doctor?
Què s'ha de fer?
Què haig de fer?
Sí.
I efectivament no ha sigut l'any pitjor de la meva vida, perquè vaig aprofitar per aprendre l'ordenador, aprendre...
El Mac, no, llavors?
El Macintosh i el primer, com es diu això, el primer programa de musical per aprendre a gravar a casa.
Molt bé.
I això em va servir per això, i composar. I després vaig composar molt, que vaig estar molts anys després aquelles composicions, pues, anar-les gravant i anar-les fent servir pels meus discos.
Però, és clar, un any fora d'escenaris, fora de... Aquí, qui et va guardar el lloc?
El Paco.
Ara! Explica't-ho,
sí,
això.
Sí, és un detall maco que em va dir, sí. Paco, el Carlos, Carlos, no te voy a poner los cuernos.
Això et va dir?
Sí, no te voy a poner los cuernos, voy a llamar a Cañizares, que és un guitarrista boníssim, per comptes de suplir-me un baixista, em va reforçar la banda amb un altre guitarrista, com ho hem dit, esperamos a que et posis bé, com ho hem dit, aquí no... Estarem sense baix fins que no tornis, no?
I vas, al cap d'un any, vas poder-lo tornar
exactament
a tocar.
Exactament un any que vas tornar a tocar.
I però jo et diuen un any sense poder tocar un home que somia música i tu dius, doncs no va ser horrorós ni va ser com gaire llarg. És com si tinguessis la capacitat de sobreposar-te molt als fets difícils de la vida.
Bueno, hi havia una cosa concreta, que és que s'havia de fer una sèrie d'exercicis perquè no se m'atrofiessin la musculatura del braç, però el resta era deixar que la mielina anés baixant. Era una cosa que jo no podia fer res, no podia ni anar més de pressa ni més lent. Havia d'anar al ritme que ella volgués perquè arribés la mielina fins als dits per poder aixecar la mà, perquè la banca va quedar així penjant.
Va també cap avall,
Clar, no podia ni rentar-me el cap ni
cordar-me
una sabata, Però bueno, aquestes són les coses que et dones compte. Després va molt bé pel coco, això, Que això,
per què? Per què?
Perquè es poses la llista, l'escala de valors, la poses com Déu mana, com s'ha de posar.
I què és el que és important a la vida amb això,
home,
que et va ajudar? A veure.
La salut... No, la salut mental, sobretot, no? Les coses que tenen importància. No?
I què té importància a la vida?
Les coses espirituals i les coses... emocionals, les coses de les persones, l'amor.
L'amor?
La matèria no, desapareix completament. Quan tens un accident, les coses materials, el televisor de 65, el cotxe, el Mercedes, de no sé què, tot això se'n va a la pobela, que diuen els francesos.
Diuen que la sensació dels músics és de gent, o sigui, una mica disbauxada, perdona, però això és una percepció. En canvi, tu ara aquí m'has parlat de l'amor, de les coses essencials. Tu tens una vida endreçada amorosament.
Sí, la veritat és que sí, no em puc queixar.
I ara ho diu amb un somriure, que això encara s'ho val més.
Home, és que ara m'has fet recordar tantes coses que
a veure.
No somriu.
Què?
Res, pues que porto casat una muntanya d'anys, del 75, el mateix any que estàvem dient abans del Franco.
Des del 75.
Sí.
I
tinc una filla de 35 anys, que complirà els 35 anys aquest mes d'abril. Aquest mes de... Maig, perdó.
Maig, sí. I tot això endreçat.
Sí, tot això sembla que està endreçat, sí.
I ho dius content.
Sí, clar que sí.
Ja l'hem sentida.
Aquesta l'hem sentit?
Sí, però és que ens agrada.
Ah.
I per molts la descobrim.
El milagro d'existir. El instinto de buscar. La fortuna de encontrar, el gusto de conocer.
És que sentint-te, penso que aquesta lletra et defineix.
La ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir. El orgullo de gustar.
I ara, que continues tocant a tot arreu, Ara, què esperes de la vida?
Pues que segueixi igual, si pot ser.
Igual és?
Igual vull dir que segueixi igual de bé.
De bé.
Les mateixes ganes que segueixo tenint de composar temes nous, seguir tocant, a pesar de les inclemències, perquè aquest any fa un parell de mesos vaig perdre, se'm va anar el meu bateria, el Roger Blàvia, que això va ser ha sigut el pal fort d'aquest any, doncs hem de seguir endavant, hem de buscar solucions per seguir endavant.
El alivio de estallar y derramarse y derramarse.
I veies aquí la llista de discos que ha gravat i els premis. Des de, mira tu, aquell de la Diputació del Jazz entre Amigos de Televisió Espanyola del 85, o el de la Crítica d'aquells anys també. El Guardó de la Generalitat, aquí et van donar unes pessetes.
La única vegada que m'han donat pessetes.
El 94, de millor músic de l'any, eh? Uh-huh. I el disc català de l'any, també del 95, Premi Altaveu, els premis de la música jazz de l'any, del Aigua, Art Jazz Fusió, Lifetime Achievement, Cairo Jazz Festival, en fi, una pila. I ara, de moment, aquesta peça, Carles Benavent, dius, ai...
Posar punt i final, aquesta història ja acabada, tornant a ser el que era, si amb la vida per davant...
Carles Benavent és alt i prim, però ara s'acaba d'engreixar 40 quilos.
I em cau la bava una miqueta. Tens un clínex per dir?
Què sentim?
Home, la meva nena.
La teva nena. Però si ets avi.
Sí, home, sí. En tinc dues de nenes.
L'Angi. Què fa l'Angi?
Bueno, ara fa de mare.
Els teus llavis, els teus ulls.
Si poguessis canviar el món, tu poguessis decidir com és, quines tres o quatre accions primeres faries? No t'ho has pensat mai, eh?
No, ara em deixes una mica perplejo amb això. Pues que no sabia què dir-te.
T'ho diré d'una altra manera.
No sé què contestar-te.
Per què creus que la música serveix perquè el món sigui millor?
Perquè no fa falta traduir res. És el que deies tu abans. Què penses? Doncs escolta-ho, ja està, ja t'ho he dit, no cal dir-te res. Només l'has de sentir i deixar-te impressionar. Perquè és una transmissió d'emocions. Sempre he dit, el músic és un transmissor, transmet emocions al públic. No? Llavors, per això el públic aplaudeix. Dona gràcies, perquè tots ens fa falta aquesta emoció.
Abans l'hem sentida, però no t'hem demanat res. Demanarà que ara hi tornem. Per què Bach?
Bueno, Bach és per mi és el déu, diguéssim, el déu de la música, perquè l'escoltes i és la perfecció, diguéssim. És com si aquest home hagués nascut d'aquí
3.000 anys.
3.000 anys, exacte. Està adelantat i a l'època que va néixer, imagina't, no? A l'època que es va fer això.
És el que més sents ara.
Sí, el que més em deixo portar.
Manera, i si haguessis de demanar un desig, mira a l'horitzó en Carles Benavent. Sí.
És que torno a repetir el mateix d'abans, de poder continuar tenint i seguint tenint forces i alegria per seguir fent el que he fet tota la vida.
Tota l'estona que admiro i mentre preparàvem el programa he pensat, és un home serè, és un home que somriu, és un home feliç, que en el baix hi toca la felicitat. Com t'ho has fet?
Pues no ho sé, ha vingut tot sol, sempre m'ha caigut tot a sobre, eh? sempre ho he dit això. Les coses se m'han vingut a sobre, no he anat a buscar una cosa, sinó que m'ho he trobat, sempre m'ho he anat trobant tot de cara.
Que bé que ens ho hem passat avui aquest divan amb el Carles Benavent. Carles, si t'haguessis de definir, Clar, que aquest home és músic i jo li demano paraules. Però vaja...
Clar, em demanes coses que no estic jo acostumat.
Clar, però ara imagina't que tu haguessis de fer la teva pròpia definició de tu, amb una Wikipedia petitona, i línia i mitja.
Bueno, doncs jo penso que seria un músic d'ofici. Jo sempre, quan diuen és un artista, jo pensava, bueno, deixa't estar d'artistes. O sigui, com la inspiració que ve quan estàs mirant l'horitzó. No, no, la inspiració ve quan estàs treballant. O sigui, quan estàs allà amb l'instrument o amb l'ordenador buscant la manera de solucionar un tema que el vols fer, és treballant, s'ha de suar la samarreta. Llavors, en aquest aspecte, penso que sóc un que tinc ofici, que tinc molt d'ofici, que tota una vida fent l'ofici de músic.
Un artista que humilment es defineix com un músic d'ofici. I que avui li hem d'agrair que ens hagi permès assaborir aquestes peces musicals d'una altra manera, trobant-hi els petits plaers i tots els gustos. Tito Vigorra, Lali Ferrer, Cesc Armengol, el guió i la producció, Benja Estacio, disfrutant aquí el muntatge musical, us ha parlat Silvia Coppolo, Carles Benavent, músic d'ofici, artista del cor. Gràcies.
Gràcies a tu, guapa.